Avui, vaga massiva a l'educació. Demà, se suspenen les classes pel vent. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Més salari, més recursos per atendre la diversitat, menys burocràcia, menys alumnes per classe. Aquestes són les grans reclamacions de la vaga de mestres i professors que s'ha fet avui, Joan Bota.
Els sindicats parlen d'un seguiment d'un 85% i el Departament d'Educació d'un 37%. Són xifres diferents, entre altres coses, perquè cada part suma al seu favor els serveis mínims. Els Mossos, en tot cas, admeten manifestacions multitudinàries. La Guàrdia Urbana acaba de parlar de 25.000 manifestants a la manifestació de Barcelona. Són xifres sense precedents al sector educatiu els últims anys.
Doncs precisament, pendent d'aquesta manifestació a Barcelona, hi tenim Sara Cañete. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs segons els sindicats serien 70.000 les persones que s'haurien manifestat aquí a Barcelona, 100.000 al conjunt de Catalunya. El que és incontestable és que aquesta crida unitària del sindicat s'ha convertit en una demostració de força del personal que treballa als centres educatius que han sortit al carrer avui a fer sentir el seu malestar pel que diuen és una falta de recursos sistemàtica la que es dedica a l'educació a Catalunya. Els sindicats avisen al departament que se senten forts després de la mobilització d'avui i que no es conformaran amb un acord de mínims de cara a la negociació que ha de començar la setmana que ve.
Però, vaga a banda, atenció a això, el govern suspèn les classes demà davant del risc de ventades i demana també anul·lar l'activitat sanitària i l'esportiva.
A partir de mitjanit, Protecció Civil adverteix d'un risc de 6 sobre 6 per ratxes de vent a una vintena de comarques. Aquesta tarda, de fet, s'enviaran avisos és alert als telèfons mòbils.
Per tant, hi ha molt vent? Preguntem-ho qui en sap.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
El vent és el protagonista indiscutible ara mateix de la previsió meteorològica.
Sí, sí, sens dubte, total, perquè és una situació de perill molt alt, és una ponentada d'aquestes de llibre, excepcional, ja veurem si ho és, però bé, de moment els models indiquen que es poden superar els 90 km per hora doncs, a molts indrets. Aquesta és la raó per la qual doncs, tenim aquesta alerta vermella 6 sobre 6 a totes les comarques de Barcelona a partir d'aquesta matinada i demà fins a migdia, també un bon grapat de les de Girona, a la Segarra, i també algunes comarques del Pirineu de Lleida. La resta, igualment, és un perill alt, taronja, i només tres comarques és un perill moderat, que és el Baix Empordà, el Montsià i també el Baix Ebre. Tot per culpa d'una pertorbació que també té nom, la NILS, que entra pel Golf de Biscaia i aquesta nit el que ens superi un front que aquesta tarda pot portar alguns ruixats per Ponent ens enviarà aquesta ventada forta, és un vent de Ponent i que entra molt bé a Catalunya, especialment a comarques de Barcelona, Camp de Tarragona i del centre del país. Com que demà els vents poden superar els 90 o els 100 km per hora, fins i tot en alguns moments a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs per aquesta raó, per protegir la gent, doncs tenim aquest nivell 6.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs aquest és el panorama que ha provocat aquesta suspensió de les classes i també que es demani restringir al màxim la mobilitat i, si es pot, sempre teletreballar. Amb aquest panorama, recuperant la informació de la vaga, també ha ressonat a la sessió de control al govern, on molts diputats han arribat tard precisament pel caos de circulació que hi havia a Barcelona a primera hora del matí per la mobilització dels mestres. Parlament, Marta Corbalán.
L'oposició creu que les protestes d'avui són una demostració més que el país ha entrat en col·lapse i el govern lamenta que es vulgui dibuixar un escenari apocalíptic. Sentim Mònica Salés, de Junts, i la resposta del conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
En pocs dies, vaga de docents, de pagesos, de metges i col·lapse de trens. No és coincidència, és una mala manera de governar.
No correspon, crec, aquesta descripció apocalíptica que fan del país amb la realitat i crec que tampoc ens fem un bon favor com a Catalunya.
I a Madrid, al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí per donar explicacions del caos ferroviari.
El president del govern espanyol ha defensat la seguretat de la xarxa ferroviària davant d'una dreta que l'ha responsabilitzat dels morts als accidents de Gelida i Ademuz.
Madrid, Tània Tàpia.
Encara dura la compareixença, 5 hores de debat i Sánchez no ha entrat en matèria sobre Rodalies. Fins ara només ha defensat que el seu govern inverteix i que el sistema ferroviari espanyol en el seu conjunt és punter al món i segur el PP l'ha acusat directament de les morts de Ademuz i Gelida i l'independentisme exigeix millores.
El sistema ferroviario español no es perfecto, pero es seguro.
Pero Rodalies ha sido el verdadero creador de independentistas.
Volem el traspàs integral, 100% de competència catalana.
Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto.
I el Catalunya migdia d'avui, que estarà molt marcat per l'educació, ja ho veieu, també passarem pel Canadà, on el tiroteig en un institut i en una residència a l'oest del país ha deixat 9 morts i 25 ferits.
I ens fixarem en el pantà de l'Albagés, un embassament nou que fa 5 anys que espera aigua per començar-se a omplir i que té una capacitat similar al pantà d'Oliana.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Rafinha i Rashford seran baixa pel partit de demà contra l'Atlètic de Madrid.
Rafinha segueix amb molèsties per la sobrecàrrega muscular i Rashford no s'ha recuperat d'un cop al genoll que va rebre el partit del cap de setmana. Ronald Araujo ha parlat, ha explicat que feia un any i mig que patia ansietat i que per això va decidir aturar-se unes setmanes. El Girona ha presentat el porter Rubén Blanco i als Jocs Olímpics d'hivern, la rider catalana Caral Castellet s'ha classificat per disputar la final de demà de la modalitat de mig tub de snowboard.
Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. A les carreteres ara mateix tenim retenció a la P7 a Cerdanyola, direcció Girona, per un accident, però que ja s'ha retirat. I molta intensitat també a les rondes de Barcelona, sobretot a la ronda dalt per una avaria en sentit Llobregat. També tenim afectacions ara a la mobilitat als centres de les ciutats per aquestes manifestacions dels docents, que aquest matí, recordem, han tallat més d'una desena de vies, ara però sense problemes per circular a les carreteres. I el transport públic, avui també matí molt complicat a l'alta velocitat. Entre les 6 i les 9 no ha circulat cap tren entre Atocha i Sants, i des de Barcelona també s'han anul·lat serveis perquè no hi havia interventors. Ja circulen, però amb demores ara per les limitacions de velocitat.
Les 2 i gairebé 7 minuts. Ja veieu que els primers minuts d'aquest Catalunya migdia estaran marcades per la vaga que s'ha fet avui al sector de l'educació a Catalunya i també per aquesta suspensió de classes i també d'algunes activitats demà per efectes del vent. Ara hi entrem en matèria amb tot plegat. Comencem per aquesta vaga que ha estat massiva dels docents a tot Catalunya, la més important dels últims anys. Després d'un matí de talls de trànsit i d'aules buides, aquest migdia hi ha hagut manifestacions multitudinàries arreu del país per reclamar millores salarials i una reducció de ràtios. El sindicat majoritari a l'ensenyament, l'USTEC, parla d'un seguiment de la vaga del 85%, mentre que el Departament d'Educació parla del 37%. Anem cap al Departament d'Educació, on ha acabat la marxa de Barcelona, que ha plegat unes 25.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, José Antonio Muñoz, Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs aquesta manifestació, com bé deies, ja ha arribat la capçalera aquí a les portes del departament. En aquests moments s'estan produint alguns parlaments, un Departament d'Educació que està fortament protegit per un dispositiu policial, per unes mobilitzacions, però que d'entrada i fins on sabem haurien transcorregut sense incidents. Aquí, com sempre, el que sí que passa és aquest ball de xifres. 25.000 participants a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, xifra que els sindicats de forma conjunta eleven a 70.000. 70.000 a Barcelona, 100.000 ens diuen si sumen les mobilitzacions al conjunt de Catalunya. En tot cas, el que està clar és que aquesta unitat sindical ha estat efectiva, ha aconseguit mobilitzar a milers de docents que avui han sortit al carrer i han buidat les aules per fer notar el seu malestar. Diuen que falten recursos per tenir una educació pública de qualitat, missatge que també es fan seus als sindicats, que se senten forts després de la mobilització d'avui de cara a la negociació que ha de començar amb el Departament d'Educació de cara a la setmana vinent, i ja diuen que no afluixaran. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
Us volem dir que no tenim cap proposta encara sobre la taula que pugui millorar les nostres condicions laborals i que pugui millorar les condicions educatives en els centres educatius. Per tant, exigim una resposta immediata per part del govern de la Generalitat davant d'aquest clamor del nostre col·lectiu.
I els manifestants, Sara, què diuen?
Doncs mira, la manifestació d'avui focalitza tres punts clau: una millora salarial i millores en les condicions laborals, sobretot baixada de ràtios i menys burocràcia als centres. Entre els manifestants, els docents que estan cada dia a l'aula, on posen el focus és en l'atenció a la diversitat i en l'educació inclusiva. Diuen que aquesta falta de recursos és la que els ha acabat cremant.
Venim pel tema diversitat a l'aula i la no atenció, la falta de recursos per atendre els nens amb dificultats.
Jo, per exemple, que sóc el referent d'educació especial, sóc l'únic que hi ha en tot el centre i no puc garantir que pugui arribar a tots els nens.
Tenir molts infants amb necessitats educatives especials i ser només una persona a l'aula, no donar l'abast.
Ens costa arribar tot, llavors acabem, pues, sobrevivint.
S'haurà de veure com comença aquesta negociació de cara a la setmana vinent, perquè de moment el que hi ha hagut han estat acusacions creuades per les dues parts de falta de voluntat negociadora. Haurem de veure si són capaços tots plegats de baixar aquest to, seure a la taula i arribar a algun tipus d'acord que pugui permetre desconvocar la setmana prevista per el 16 i 20 de març de vaga i mobilitzacions.
Però aquesta ha estat la mobilització de Barcelona, però també hi ha hagut èxit a les manifestacions a altres punts del país. Anem a Lleida amb el Pere Joan Álvarez, a Girona amb la Núria Pereira i a Tarragona amb el Jordi Barranca.
A Lleida, unes 5.000 persones, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat pel centre de la ciutat i, de forma festiva i reivindicativa, han arribat a la plaça de Sant Francesc, on ara s'estan fent els parlaments. No hi ha hagut incidents, sí que els hi ha hagut aquest matí quan un grup de manifestants estava bloquejant una rotonda d'accés a la ciutat. Dos vehicles els han intentat embestir. Així ho denunciava Rosa Aguilar d'Usted que Estés.
Impresentable que una persona justifiqui que ens vol atropellar perquè ha d'anar a treballar, i és absolutament inacceptable que un pare de família baixi del cotxe a increpar-nos.
Els sindicats xifren el seguiment de la vaga a la demarcació de Lleida en el 70%.
A Girona, una gran manifestació ha acabat davant la seu de la Generalitat amb uns 12.000 manifestants, segons la policia local, 18.000 segons els organitzadors. Aquí, una de les principals demandes és la de més educadors socials per fer front a la gran complexitat que es troben a les aules.
Des d'abusos a casa, molt alumnat que té moltes malalties mentals a dia d'avui que s'estan disparant.
Tenim l'ajuda d'una psicòloga que valuosíssima, però només té 2 hores a la setmana.
Els sindicats diuen que el seguiment de la vaga a Girona ha estat del 85%.
Aquí a Tarragona, unes 5.000 persones amb pancartes com els docents lluitant també estan educant, o menys burocràcia, més recursos, han recorregut tot el que és la Rambla Nova fins a acabar davant dels serveis territorials d'educació, on una delegació dels representants sindicals s'ha reunit amb els responsables del departament. Toni Álvarez, del sindicat CGT, deia això a la sortida.
Jo crec que avui aquesta manifestació històrica, aquesta vaga històrica, és un crit i un cop a la taula molt fort que ha de ser escoltat, perquè això anirà més.
Disposar de més recursos a l'aula per atendre la diversitat real i fer veritablement una escola inclusiva en centrar la majoria de demandes.
Aquestes són les manifestacions que hi ha hagut avui per aquesta vaga. De seguida sentirem tot el rebombori polític que aquesta vaga ha generat. Però ja sabeu que també tenim una notícia comunicada pel govern fa tot just una estona i que té incidència també a les classes, entre d'altres coses, per demà. I és que el govern suspèn demà tota l'activitat escolar, universitària i també la sanitària no urgent com a mesura de precaució de cara al vent extrem que bufarà el país a partir d'aquesta mitjanit. Protecció Civil enviarà aquesta tarda, de fet, una alerta als telèfons mòbils de tota la població en què recomanarà evitar al màxim els desplaçaments i informarà de totes les activitats que no estaran permeses demà a Catalunya. Segons el Meteocat, no s'havia vist un episodi de vent tan extrem des de l'any 2014 i van morir 3 persones. Anem al Departament d'Interior, on s'han fet tots aquests anuncis. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. L'alerta ja està activada, però aquesta tarda ens arribarà, com deies, als mòbils l'avís de l'ES Alert, que confirmarà la suspensió demà de les classes, escoles, instituts i universitats, les activitats esportives i també les sanitàries que no siguin urgents. Es tracta de reduir al màxim la mobilitat, per això també recomana el teletreball, en un moment que la consellera Núria Parlon ha qualificat de crític amb vents d'entre 90 i 100 km per hora.
Demanarem la suspensió de l'activitat educativa, esportiva i universitària, així com centres adscrits a les universitats i centres de recerca universitària. Això ho farem a través de l'enviament d'una ESAlert aquesta tarda. Enviarem una ESAlert a la població i els serveis educatius, arran de la reunió que hem mantingut del CECAT, ja estan treballant. També es suspendrà l'activitat sanitària que no sigui urgent.
Fins ara el 112 ha rebut 600 trucades relacionades amb el vent i els bombers han atès uns 400 serveis, bàsicament per caigudes d'arbres i incidents amb el mobiliari urbà. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana màxima prudència als ciutadans i a les administracions amb l'ull posat a les rues de Carnestoltes.
El que demanem a tothom, sobretot als organismes, als ajuntaments, a totes les entitats, és que valorin aquelles activitats que compten fer durant els propers dies, per tal de que demà veiem que és un dia complicat i que aquestes activitats estaran suspeses, però que sobretot vagin preparant de cara a propers dies aquesta valoració de quines activitats podran desenvolupar.
I és que l'episodi de vent que ja ha començat s'estendrà fins al cap de setmana i tindrà 2 pics de perillositat, un demà i l'altre dissabte.
Doncs aquest serà el panorama que tindrem demà amb aquesta suspensió de bona part de l'activitat a Catalunya. Però si reprenem el fil de la vaga dels educadors que hem tingut avui a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que comparteix les demandes dels docents i manté la voluntat de diàleg amb els sindicats en una piulada a través de X, ja que està de baixa, recuperant-se d'una intervenció quirúrgica. Des del departament asseguren que la setmana que ve faran arribar als sindicats una proposta de pujada de sou, però avisen que estan condicionats a uns nous pressupostos, Marriera.
El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, ha explicat que estan oberts a negociar el complement autonòmic que fa més de 20 anys que està congelat, però no ha volgut concretar xifres. Tot i això, reconeix que la negociació no és fàcil, ja que es tracta d'un col·lectiu molt gran, més de 100.000 docents que representen el 56% dels treballadors públics de la Generalitat.
Ningú havia posat sobre la taula aquesta modificació del complement específic i ho estem fent en uns moments en els quals, fixeu-vos, no disposem encara d'una proposta ni un projecte de pressupostos aprovats per l'any 2026. Jo crec que l'esforç que està fent el govern en el seu conjunt, perquè això no només afecta el Departament d'Educació i Formació Professional, sinó que també afecta, evidentment, el conjunt del govern, és importantíssim.
També ha insistit que la voluntat del departament és abordar millores en la desburocratització dels centres, a l'escola inclusiva o una baixada de ràtios, unes demandes que estan totalment, diu, condicionades a uns nous pressupostos.
Aquesta vegada metges també ha entrat al Parlament de Catalunya. El govern ha promès diàleg a mestres i professors i els ha estès la mà per millorar les seves condicions laborals. Però la vaga d'avui, afegida a la crisi de Rodalies, ha servit de munició pels partits de l'oposició que han acusat el govern d'haver portat Catalunya al col·lapse. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La jornada de vaga ha coincidit amb el ple del Parlament i l'oposició ha aprofitat la tempesta perfecta per criticar de forma unànime la gestió del govern. Sentim la líder de Junts, Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels Comuns, la CUP Aira Pilar Castillejo i Juan Fernández del Partit Popular.
En pocs dies, vaga de docents, de pagesos, de metges i col·lapse de trens. No és coincidència, és una mala manera de governar.
Un govern que no aprova en gestió i que avui té el país en una situació de col·lapse.
Ens omplim la boca, diem que l'educació és un pilar essencial del nostre país, però tenim el professorat pitjor pagat de tot l'Estat.
Tenen un país que ara mateix els està caient a trossos i quan no col·lapsen els tres, els col·lapsa l'escola.
Lo único que les queda es una cosa, la dimisión de todo el gobierno.
El conseller de la presidència, Albert Dalmau, és qui ha hagut de donar la cara en nom del president Salvador Illa i de la consellera d'Educació, Esther Niubó, els dos de baixa mèdica. Dalmau s'ha mostrat obert a dialogar amb els docents i els grups parlamentaris.
El govern està disposat a fer-ho, i està disposat a fer-ho arribant a acords amb el conjunt dels grups parlamentaris, i està disposat a fer-ho també estenent la mà a poder arribar a acords amb el representant dels treballadors. Ho dic perquè els acords als que arribem han de ser amplis.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha sortit rebent. Esquerra, els Comuns i la CUP ja han demanat que comparegui al Parlament per l'actuació dels Mossos en alguns dels talls de carretera que els docents han fet aquest matí. Acusen la policia d'haver vulnerat el dret a vaga i a manifestació dels professors.
Però aquesta vaga en l'educació ja s'ha començat a notar a primera hora del matí quan hi ha hagut talls a carreteres a totes les demarcacions de la xarxa viària catalana. Les marxes per formar les columnes i anar al punt de sortida de les manifestacions també han provocat embussos en diversos nuclis urbans, Miquel Jarque.
Bon dia. El tall més matiner ha estat a un quart de nou a la Ronda Litoral de Barcelona i s'ha allargat una hora. Ha anat precedit d'un primer intent que ha estat neutralitzat pels Mossos d'Esquadra. Pràcticament de forma simultània s'ha fet el tall de la C32 a Mataró. Els docents tenien el punt de trobada al centre comercial Mataró Park. En general, els conductors atrapats han reaccionat amb comprensió.
Bueno, la primera vegada he fet una volta perquè com que havia més, ara menys, no sé què estem fent ara, però ara és menys. I, bueno, pues ells tenen el dret també de fer vaga. Pues és molesto, però el que hi ha.
Molt bé, és que tenen raó, vull dir, els pilars de la societat és la sanitat, l'educació, la vivenda, és que no tenim res, cada vegada tenim menys cosa.
A Mataró hi ha hagut enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, amb empemtes i algun cop. Altres carreteres on s'han fet talls o marxes lentes han estat la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C42 entre Aldea i Tortosa, la 27 a Valls, la C31 a Verges o la sortida sud de la P7 a Figueres.
A la segona hora del Catalunya Migdia recuperarem aquesta vaga de mestres i també aquesta notícia, insistim, demà suspeses les classes i també es demana que hi hagi la mínima mobilitat per el fort vent que es preveu que afecti Catalunya a partir d'aquesta mitjanit i especialment durant el dia de demà. Però ara reprenem el fil d'altres notícies perquè avui a Madrid al Congrés dels Diputats compareixença de Pedro Sánchez pel caos ferroviari. 5 hores ja de debat i el president espanyol entra ara en matèria pel que fa a Rodalies. Els líders d'Esquerra i de Junts carreguen contra la seva gestió. Junts urgeix el traspàs del servei i Esquerra es limita a demanar més inversions. Anem al Congrés amb doble connexió. Tània Tàpia, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Tània, comencem amb tu. De moment, Pedro Sánchez defensa que el sistema ferroviari espanyol és segur i que la climatologia està al darrere de l'accident de Gelida.
Sí, han passat 3 setmanes dels accidents de Damunt de Còrdoba i Gelida i avui Pedro Sánchez ha fet el primer cara a cara amb els grups sobre Rodalies. Està defensant ara la gestió que s'ha fet des del govern espanyol després de l'accident de Gelida, però lamenta que no poden fer més perquè els problemes a la xarxa, diu, són estructurals per la falta d'inversió dels governs del PP.
Los problemas en la red de Rodalies tienen más allá de esta coyuntura una dimensión estructural que este gobierno está empeñado en resolver.
I en els partits independentistes, crítiques però amb matisos, Gabriel Rufián, que ha barrejat altres temes a la seva intervenció, ha acusat el govern espanyol de classista per posar més diners, diu, a l'alta velocitat que a Rodalies. Míriam Nogueres, de Junts, més dura. Ha tornat a demanar la dimissió d'Òscar Puente, ha exigit un traspàs urgent i ha posat Esquerra, Comuns i Socialistes al mateix sac.
Vostès han tornat a Catalunya a la grisor i al caos dels governs del tripartit.
Rodalies ha sido el verdadero creador d'independentistes. Se trata a la gente a patadas con los trenes.
El cara a cara més tens, però, ha estat amb Feijóo. Líder del PP ha assegurat que les morts de Damunt i Gelida eren evitables i parla de negligència continuada.
Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Sánchez s'hi ha tornat recordant les tragèdies del J42 o l'accident del metro de València per acusar el PP de mentir i ocultar informació i ha dit que PP i Vox són la mateixa cara de la moneda.
Ja ho sentiu, doncs, el Congrés s'ha parlat de trens, però gairebé s'ha parlat més dels moviments a l'esquerra del PSOE i d'aquella aliança que proposa Gabriel Rufián als partits d'esquerres i sobiranistes per a les eleccions espanyoles. Els ministres de Sumar i Més Madrid han celebrat que el portaveu d'Esquerra obri aquest front, però, Paula, no el conviden a fer de cap de llista conjunta.
Sí, exacte, tothom en parla, però ningú aclareix en què es traduirà el debat. La proposta de Rufián ha acaparat els passadissos del Congrés. Sumar li ha dedicat bones paraules, diuen que és bon debat per mobilitzar l'esquerra davant l'ascens de l'extrema dreta, però de moment ningú veu viable una candidatura conjunta. Els ministres de Sumar, Yolanda Díaz, Mònica García i Pablo Bustinduy van per una via paral·lela.
Todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea.
Abrazamos los actos y todo aquello que tenga que decir el señor Rufián. Quiere plantear soluciones
para no aceptar com un destino, no? Fatal, que vengan los aliados de Trump.
Però Rufián, que no aclareix si vol que tot això acabi en una llista conjunta per a les espanyoles, insisteix en la necessitat de parlar-ne.
O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo. La única buena noticia es que por unos días se está hablando de lo que va a hacer la izquierda. I no de Ayuso, Trump, Abascal, Feijóo.
Doncs Abascal i Feijóo no s'han volgut perdre el debat, s'hi han sumat sí, però per burlar-se'n.
La nueva esperanza de la izquierda de España. Yo tampoco voy a ahorgar en su proyecto españolista porque igual dura menos que la República Catalana.
Pues el salvavidas, Rufián, y ya huele a naftalina en este congreso, que era uno que iba a separar España, pero que ahora quiere unirla.
Dreta i extrema dreta units avui contra Rufián fan pinça contra una futura aliança d'esquerres que té com a objectiu justament frenar el seu ascens electoral.
I mentrestant, l'amnistia Carles Puigdemont, que fa nous passos al Tribunal Constitucional, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat ja han presentat els seus escrits i demanen al Tribunal que avali l'amnistia per la malversació, Pilar García.
Doncs sí, fan valer que l'expresident no es va enriquir personalment amb l'1 d'octubre i acusen els jutges del Suprem de fer una interpretació arbitrària i irracional de la llei per no aplicar-la. El Constitucional té previst resoldre el cas de Puigdemont i dels exconsellers aquesta primavera, tan bon punt la justícia europea dicti la primera sentència del cas. L'última paraula, però, per amnistiar-lo, serà del Suprem.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda. Una pausa i la informació internacional.
Catalunya migdia.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, En col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè en el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem al Vendrell.
A la casa natal de Pau Casals.
A les 12, ens trobareu a la plaça Corsini de Tarragona.
Davant del Mercat Central, i ens acompanyaran Roger Escapa, Montse Virgili, Marta Romagosa, la colla del que no surti d'aquí...
I l'actuació d'Esbatlana.
A les 4 de la tarda, ja serem a Tàrrega.
A l'Ateneu i a la plaça del Carme, per viure el Carnaval.
I al vespre, l'última destinació.
Atenció, Manresa! A partir de les 7, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
Per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers, Llum i moltes sorpreses més.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
Hisense, Whirlpool, Fagor, WMF, Remington i moltes més.
Em porten nevera, rentadores, petits electrodomèstics.
A més, amb els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 11 de febrer, Smart Days al Corte Inglés, la compra intel·ligent.
Consulten les condicions al corteinglés.es.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Commoció i molts interrogants encara al Canadà per l'assassinat de 9 persones en un tiroteig en un institut i en una residència a l'oest del país. L'atacant s'ha suïcidat després de cometre els crims, segons ha confirmat la policia. Es tracta d'una de les majors matances d'aquestes característiques en tota la història recent del Canadà. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Aquesta vegada la tragèdia li ha tocat al Canadà, concretament a un indret força remot del país, Tumbler Ridge, una població de 2.400 habitants als peus de les muntanyes Rocalloses, a 1.000 quilòmetres al nord de Vancouver, la principal ciutat de la British Columbia, que és des d'on David Eby, al cap del seu govern, s'ha dirigit als familiars de les víctimes d'aquest tiroteig.
És difícil saber què dir en una nit com aquesta. És aquest tipus de coses que penses que passen a d'altres indrets, però mai que passarien a prop de casa. Em refereixo a com ho sentim els habitants de la Columbia Britànica i els canadencs. La devastació que afronten aquestes famílies és impossible poder entendre el que estan passant.
Les autoritats locals han optat per respectar tant les famílies com també la feina de la pròpia policia abans de donar a conèixer detalls de la investigació. Tant el mòbil de la massacre com els detalls que l'envolten es donaran a conèixer més endavant. La gravetat del que ha passat ha quedat palesa en el fet que el primer ministre canadenc, Mark Carney, hagi suspès la seva participació a la Conferència de Seguretat de Múnich.
I a Rússia, indignació per la decisió del Kremlin de bloquejar l'aplicació Telegram. L'argument oficial és que no compleix les lleis russes, però el seu fundador, Pavel Durov, denuncia un atac a la llibertat d'expressió. La prohibició afecta fins i tot als soldats russos que estan desplegats al front ucraïnès. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Rússia fa temps que ha declarat la guerra a Telegram i ara ha alentit l'aplicació fins a fer-la inutilitzable per als usuaris. El govern rus acusa Pavel Durov de no protegir les dades dels ciutadans o de no col·laborar amb els serveis secrets. En canvi, el fundador de Telegram creu que l'objectiu és que tots els russos facin servir Max, el nou servei de missatgeria creat i controlat pel Kremlin. finalment. Però les queixes no només venen del carrer, també al front. Han posat el crit al cel per l'apagada de la plataforma. Els soldats han gravat vídeos demanant a Putin que faci marxa enrere, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, rebaixa les conseqüències que pugui tenir a primera línia.
Estem lluitant contra drons enemics per evitar que arribin a la nostra estimada pàtria, Rússia, i Telegram és el nostre únic canal de comunicació. No ens el prengueu.
No crec que sigui possible imaginar comunicacions de primera línia a través de Telegram o de qualsevol altre missatger.
La justícia russa també ha multat avui Telegram amb l'equivalent a més de 115.000 euros per no voler esborrar contingut que consideren extremista, i encara té més casos oberts que li poden comportar noves multes econòmiques.
A tot això, i ara sentim el senyor Aleix de 2:45... Just ara, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky convocarà eleccions i un referèndum sobre l'acord de pau si hi ha entès amb Rússia, segons que revela avui el diari britànic Financial Times. Zelensky podria fer l'anunci el 24 de febrer, coincidint amb el quart aniversari de la invasió russa. Ucraïna cedeix així a la pressió dels Estats Units, que amenacen de retirar-li les garanties de seguretat si no convoca comicis abans del 15 de maig. Deixem la informació internacional perquè l'Hospital Germans Trias de Barcelona és dels primers de tot l'estat que aplica el primer fàrmac contra l'ELA que pot allargar la supervivència d'alguns pacients. El fàrmac va dirigit a una mutació genètica que tenen només el 2% dels pacients d'ELA. No cura la malaltia, però és la primera teràpia en 30 anys que pot incidir en l'evolució de la patologia a Purificació Barcelona.
La mutació fa que s'acumuli una proteïna tòxica, que és la que deteriora la neurona motora, i aquest compost evita l'acumulació. I en una quarta part d'aquests malalts també aconsegueix millores musculars i respiratòries. Ho ha explicat aquesta emissora Míriam Almendrot, especialista de la Unitat d'Expertesa Clínica de Malalties Minoritàries Neuromusculars del Germans Trias.
El que produeix és un enlentiment en aquesta pèrdua de força. Fins i tot un quart dels pacients tractats s'havia produït una certa milloria i també s'ha vist que poden millorar aquests paràmetres de funció pulmonar.
L'han administrat per primera vegada un pacient de 44 anys, l'Adolf, que diu a 3CAT Info que des que pren el fàrmac la malaltia no ha evolucionat. Reconeix que és un canvi de perspectiva radical perquè quan el van diagnosticar fins i tot es va informar sobre l'eutanàsia i ara ha desestimat aquesta possibilitat.
Vaig preguntar les opcions que hi havia perquè simplement per desconeixença no sabia com funcionava. Vaig voler tenir tota la informació en aquell moment. Al moment desestimat i llançar-me cap al tractament.
Recordem que aquest any la Marató de 3CAT, que es farà el 13 de desembre, estarà dedicada precisament a malalties neurodegeneratives i neuromusculars com ara l'ELA. I en Renou a Santpedor, després d'un ple molt tens ahir al vespre per l'entrada d'un membre d'Aliança Catalana com a regidor a través de la llista de Junts per Catalunya. Antifeixista! Un ple, com se'n diu, molt crispat, que va acabar amb un exregidor de la CUP detingut. El regidor que ha entrat a l'Ajuntament és Jordi Soteres, que és vicepresident comarcal d'Aliança Catalana i que anava a les llistes de Junts a les municipals de l'any 2023. Explica que es va canviar de jaqueta, decebut amb Junts, i que no va fer cap guerra, sinó a millorar, diu, coses pel poble. Junts diu que no ha pogut evitar-ho perquè Soteres està en el seu dret. Santpedor, Nàtia d'ell.
Tot i que al principi va tenir dubtes d'agafar l'acte, al final ha acabat prenent possessió del càrrec com a regidor no adscrit. En declaracions d'aquesta emissora, Jordi Soteres respon així a les crítiques de falta d'ètica.
Esquerra no li ha cedit un escó a la CUP per tenir grup parlamentari propi? I això també és ètic o no és ètic o què? Jo, en el fons, represento, penso, aquesta part de Junts, que s'ha desencantat amb Junts, que s'ha passat a Aliança Catalana, que no són pocs. La meva idea no és fotre foc. Hi ha coses del poble que no funcionen com haurien de funcionar.
Els copaires parlen de frau democràtic i els republicans, que governen en minoria, d'anomalia democràtica. Per la seva banda, Junts diu que no han pogut evitar arribar a aquesta situació, perquè fins a 6 persones de la llista van renunciar a ocupar el seient 8, fins que van arribar al 9è nom, el de Soteres. Tot això després del trencament del pacte de govern amb Esquerra. Li van demanar que renunciés al càrrec, explica la regidora de Santpedor, Roser Lloberes, però no se'n van sortir.
L'acte d'un regidor és personal i ell va decidir agafar l'acte, perquè pot fer-ho per llei. Junts no és el culpable de que estiguem en aquesta situació.
Al ple d'ahir, en què Soteres va prendre possessió, es van viure moments de molta tensió entre partidaris i detractors de la formació de Sílvia Orriols i la policia, que va detenir un exregidor copaire per resistència a l'autoritat que després va deixar en llibertat.
I després d'anys d'espera, avui s'ha començat a omplir el pantà de l'Albagés, a les Garrigues. Ara es faran les proves de càrrega, aprofitant que les reserves d'aigua són òptimes i que el desgel encara les farà augmentar molt més. Els regants ho celebren, perquè això els permetrà abaratir costos. Lleida, Noelia Caselles, tot plegat, estava encallat per tràmits burocràtics.
Sí, que depenien de Protecció Civil i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Ja tenim totes les tramitacions fetes, tots els plans aprovats, i avui mateix ja començarem a fer l'emplenament del pantà de l'Albagés, que és una infraestructura importantíssima.
El president de la comunitat de regants del Segarra-Garriga, Josep Maria Jovens, explicava que des d'aquest matí es deixa anar aproximadament mig hectòmetre diari i que s'està vigilant que el canal, per on habitualment no baixa tanta aigua, ho accepti bé. A partir d'aquí s'anirà pujant la cota del pantà.
Els 20 primers hectòmetres ja es poden complir, està consolidat, i ara el que intentarem és ficant fins a 47. Això esperem fer-ho els propers mesos o dos, com a màxim.
Aquest embassament permetrà que els pagesos de la zona puguin reduir costos perquè s'estalviarà l'energia que necessiten ara per bombar l'aigua des del riu Segre. El pantà de l'Albagés té una capacitat de 80 hectòmetres cúbics, molt semblant a l'embassament d'Oliana.
Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
I d'on ha sortit aquesta butaca?
Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70, Carme.
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme,
ai, digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El telèfon comença i acaba el 69.
Vinga, queda'm.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Passant 7 minuts de 2:15, comencem parlant de teatre. Perquè l'actriu Clara Segura estrena com a directora Una festa a Roma, una comèdia dramàtica escrita per Marc Artigau i protagonitzada per Marta Angelat, Lluís Marco i Oriol Vila. Parla de l'Alzheimer i de l'amor a la tercera edat i arriba aquest vespre al Teatre Lliure de Gràcia, Marta Vives.
Una festa a Roma explica la història de la Romina, interpretada per Marta Angelat, que ingressa a una residència quan li diagnostiquen l'Alzheimer. En aquesta nova vida apareixeran nous personatges protagonitzats per Lluís Marco, Isabel Rocati i Xavier Boada, però també i sobretot aprofundeix en la relació de Romina i el seu fill, Guillem, interpretat per Oriol Vila, que hauran d'aprendre a comunicar-se des d'un altre lloc, com ens ha explicat Clara Segura.
El voler un fill comprendre aquesta nova situació de la seva mare, voler-la ajudar a enfadar-s'hi, barallar-s'hi, demanar perdó, una mica el paper aquest de l'acompanyant tan complexa en qualsevol malaltia mental.
El text de Marc Artigau està escrit amb humor, però també amb un realisme que farà que molts dels espectadors es puguin sentir identificats amb la situació. Marc Artigau.
És una comèdia, però també és un drama, i no hi ha gens una mirada condescendent cap al que seria la tercera edat, tot al contrari.
Una festa a Roma es podrà veure Lliure de Gràcia fins al 22 de març.
I del teatre al cinema. Perquè, Marta, gran presència catalana entre les pel·lícules seleccionades per competir al Festival de Cinema de Màlaga, que se celebrarà la 29a edició del 6 al 15 de març.
Doncs sí, mireu, entre elles la coproducció del 3CAT Corredora, de Laura García Alonso, sobre l'esport d'elit i la salut mental. També Ivan i Hadum, de Ian de la Rosa, o Lapònia, de David Serrano, que competiran amb d'altres com Mi querida senyorita, de Fernando González Molina, o Yo no moriré, de amor, de Marta Matute. Pel·lícules que se sumen a les ja anunciades Altas capacidades, de Víctor García León, o Després de Kim, d'Àngeles González Sinde. Enguany han estat seleccionats un total de 12 llargmetratges de l'Estat i 10 d'iberoamericans en la secció oficial del certamen. Fora de competició també es podrà centrar en la catalana Un altre home, de David Moragues, o Mallorca confidencial, de David Ilundain. La 29a edició del Festival de Màlaga homenatjarà l'actriu mallorquina Rosi de Palma per la seva trajectòria.
I una cosa més abans dels esports. La Nit de les Lletres Catalanes està aixecant moltes expectatives al sector pel fet que per primera vegada uneix en una sola gala diversos premis literaris. Un mes abans que se celebri, Òmnium Cultural i l'Institut de les Lletres Catalanes han reunit en una foto de família els nominats a obra publicada, com ara Víctor Record, Alba Dalmau o Toni Sala. Barcelona, Montse Camps.
En total, 21 escriptors i traductors han participat al pati de l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta foto de família amb nominats a millor novel·la de l'any, també els 10 finalistes al Premi Montserrat Franquesa de Traducció i els 3 del nou Premi Vinyeta Ficòmic. Autors com Víctor García Tur estan expectants per saber com serà la gala de la Nit de les Lletres Catalanes, que per primera vegada entrega els premis a millor novel·la de l'any amb el Sant Jordi o el Mercè Rodoreda de contes.
Fa una miqueta de pena, ja veurem què passa, però perdre la Nit de Santa Llúcia, no? Tota la tradició, tot el que implica, bueno, veiem què passa, què suposa aquest canvi i què suposa també per la literatura. Ja no penso en què suposa pel món editorial, el món del llibre, sinó per la literatura mateix, no?
Pel president d'Òmnium, Xavier Antich, serà una gran cita i una gran oportunitat.
Hem començat a parlar, com fem sempre, amb la xarxa consular dels principals països del món a Barcelona. I fins i tot en aquest àmbit estan amb una gran expectativa, perquè, bueno, saben una mica com el xup-xup que s'ha anat fent des del moment que es va presentar no és un esdeveniment més.
La gala es farà el 14 de març al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Rafinha i Rashford no jugaran amb el Barça demà contra l'Atlètic de Madrid.
Dues baixes destacades per un partit important demà al Metropolitano. Demà, Atlètic de Madrid-Barça, anada de les semifinals de Copa. Estaven pendents de Rafinha per veure si arribaria al partit de demà, però avui se li ha afegit una altra baixa, Ramon Salmurri.
Sí, ni Rafinha ni Marcus Rashford va rebre un cop el dia del Mallorca i des d'aleshores no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. Flick li treu importància, diu que és només un cop, però vaja, en qualsevol cas no estarà disponible i és bastant important perquè era precisament el futbolista que ha assenyalat de substituir Rafinha. Un Rafinha que seguim amb aquesta incògnita, Laia, perquè el club parla, i ho va fer en un comunicat, de sobrecàrrega. Però, clar, en una sobrecàrrega ja portem pràcticament 10 dies i 3 partits, si comptem el de demà, d'absència. No s'assegura des del Barça que no hi ha lesió, però el jugador no té bones sensacions i es vol ser molt curós.
When you feel something, so we have to take care and we have to...
Quan nota alguna cosa, hem de tenir especial cura i fer un pas enrere, si cal, i aquesta és la situació. Per descomptat que no estic content, el necessitem, com també necessitem Pedri, Gavi, Christensen o Rashford, però ho hem de saber gestionar. Fins ara ho hem fet molt bé i felicito el meu equip per això.
To my team, because they are doing a great job this season.
Un Hansi Flick que reclama als seus futbolistes que facin un pas endavant ha destacat el potencial de l'Atlètic de Madrid. Diu que espera que la gespa del Wanda Metropolitano, que ha portat moltes crítiques, entre elles les dels propis futbolistes de l'Atlètic de Madrid, estigui millor, diu, que la darrera vegada que hi vam jugar, i ha enviat un petit encàrrec al Real Madrid recordant la dificultat de guanyar la Copa tot i jugar contra equips de segona divisió.
Doncs això ha dit Flick al voltant d'aquest partit de demà, però avui també ha parlat Simeone. Aquest migdia, a la sala de premsa prèvia d'aquest partit, el tècnic de l'Atlètic de Madrid ha parlat, Marta García, i què ha dit?
Doncs ha destacat sobretot els perills del conjunt blaugrana i tot i les absències de Rafinha, Pedri i ara també de Rashford, el tècnic de l'equip matalasser s'ha mostrat contundent i no ha volgut centrar-se en la situació del Barça.
La verdad que no estoy pensando en ellos, estoy pensando en nosotros, en la baja que tenemos de Barrios, en algún chico descompuesto que también ha estado durante estos días. Y bueno, necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros.
També ha parlat Simeone de la importància que li dona este duel perquè Laia diu és el camí més ràpid per aconseguir un títol esta temporada. Sobre la gespa, Simeone no podrà comptar amb Pablo Barrios, però sí que recupera el tècnic argentí Marc Pubill i Nico González, que ja estan a punt després de perdre's l'últim partit de Lliga contra el Betis. El tècnic matalasser també ha elogiat Hansi Flick i la seva faena al vestidor del Barça per aconseguir, diu, que l'equip proposa un joc atrevit i amb una pressió alta. Tot això serà demà, però avui recordeu que se disputa ja la primera semifinal entre l'Atlètic Club i la Reial Societat a partir de les 9.
Doncs a les últimes hores, a l'actualitat del Barça, també hi ha un altre nom propi.
És Ronald Araujo, que ha parlat per primera vegada dels seus recents problemes de salut mental, Marcos García.
En una entrevista als companys de Mundo Deportivo, el central uruguaià parla clar des del sentiment. Araujo sent que ja ha passat el pitjor, destaca que ara és més feliç, però admet que ha viscut moments molt i molt durs.
Ja un any i medio que después, con profesionales, entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así, y eso no te ayuda al final, porque después en la cancha no te terminas sintiendo tú. Necesitaba hablar con profesionales, hablar con el club, hablar con gente para que me pudieran ayudar. Yo sentía que no estaba bien, esa es la verdad. Pero como te digo, por inercia uno intenta ser fuerte, intenta seguir, pero a veces te necesitas ayuda.
Araujo admet l'impacte, diu, en la seva família dels comentaris a les xarxes socials, perquè concreta que en una ocasió la seva dona, quan estaven plegats, li va transmetre que va arribar a llegir una publicació a xarxes desitjant la mort de les seves filles.
I sobre la situació d'Araujo i de les paraules que ara acabem de sentir, n'ha parlat avui el tècnic Hansi Flick, el Murri.
Sí, i compta amb això, Laia, perquè Flick ha assenyalat aquest fa un any i mig que deia ara Ronald Araujo i ho ha ubicat en l'eliminatòria entre el Barça i el Paris Saint-Germain. Recordaràs que hi va haver un documental a Movistar on Luis Enrique, al seu vestidor, en una conversa interna, feia una reflexió tàctica i deia als seus futbolistes que havien de deixar sortir en pilota Araujo perquè era un futbolista que patia amb la pilota als peus i que això els hi donaria ocasions i oportunitats, com després va passar en el partit. Doncs avui, Hansi Flick, fent referència a Ronald Araujo, ha enviat un dard a Luis Enrique.
He said 1.5 years. Okay, and you have, when you follow...
Araujo va dir que tot això havia començat fa un any i mig. Quan tires enrere i et fixes en com va començar, crec que també ens assenyala a nosaltres, els entrenadors. Hem de cuidar els jugadors, els nostres i els del rival. Hem de pensar quines són les conseqüències quan dic segons què. Quan miro enrere, i vosaltres ho sabreu millor que jo, crec que no es va actuar de manera correcta, especialment com a entrenador. Has de tenir més cura dels jugadors, no només dels teus.
Not only your players, and this is what I want to say.
Doncs interessant aquesta reflexió i resposta que ha fet Hansi Flick al voltant d'aquesta situació i d'aquest últim any i mig que estava explicant Araujo, que ha patit problemes d'ansietat. Encara el Barça se'l murri un apunt institucional, perquè avui un precandidat, en concret Xavi Vilajoana, ha presentat la seva seu electoral.
Sí, un Xavi Vilajoana que ha aprofitat per donar els primers ítems de la seva candidatura, que evidentment ataca la figura de Joan Laporta. Vilajoana ha dit que Laporta vol servir-se del Barça i no servir al Barça, que tracta tot sovint els socis com a idiotes, ha dit, i a més ha descartat una candidatura conjunta amb la resta de precandidats.
I per què? Per què s'ha utilitzat el truc? És que és tothom que president ha confós des del primer dia. Es pensa que quan et voten com a president et donen el poder, et donen el club. I no és cert. El que et donen és la responsabilitat de gestionar un club durant 5 anys. I això sembla que no li ha entrat al cap. Per què? Perquè mai ha tingut la intenció de servir el club. Mai. L'única intenció que ha tingut durant tots aquests anys ha estat servir-se ell mateix.
I seguim parlant de futbol. El Girona ja ha presentat aquest migdia l'última incorporació a l'equip, el porter gallec Rubén Blanco, que Eduard Solà està disposat a aprofitar l'oportunitat.
Rubén Blanco té 31 anys i arriba lliure després que el gener va rescindir el contracte amb l'Olympique de Marsella. Ha firmat un contracte simple fins a final de temporada per completar una porteria que després de la lesió de Ter Stegen s'havia quedat amb Gazzaniga i Krapitsov. Rubén Blanco, que va estar durant 10 temporades al Celta, aquest matí ha fet el seu primer entrenament amb els seus nous companys i sap que arriba a un club on hi ha un porter molt consolidat.
La desfortuna de la lesió d'un companyero i luego pues está Gazzaniga i Vlad. Que bueno, pues yo creo que va a ser una competencia muy sana, que siempre venir un compañero más, que haya más competencia, que haya más exigencia en los entrenamientos, lo que es indudable que es bueno para el Girona, y eso es lo más importante, y a partir de ahí, pues luego lógicamente cada uno tiene sus objetivos personales, pero que tienen que ser compatibles en todo momento con los del equipo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el secreto, y por mi parte eso lo tengo muy claro.
El Girona va començar la pretemporada amb Juan Carlos, Gazzaniga i Krapitsov a la porteria. Amb la lesió de Juan Carlos van fitxar l'Ivakovic l'últim dia del mercat d'estiu. El croat va voler marxar sense debutar i el Girona va incorporar Ter Stegen cedit pel Barça. Però només va jugar 2 partits perquè es va lesionar. Ara arriba Rubén Blanco, que fa 2 anys que no juga cap partit.
Passen 4 minuts gairebé de 3:15. Farem una pausa i després sabrem com afecta la greu lesió i baixa de Laia Alexandri als plans del Barça.
Catalunya migdia.
Barna Sants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gener 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem a Girona, al Centre Cultural La Mercè.
Ens acompanyaran Xavier Solà, Elisenda Carot, Jordi Costa, en Peyu.
Amb les actuacions de San Josex, Masoni, Renaldo i Clara i molts més. A les 4 de la tarda, farem parada i fonda al Bar Animal de Torelló. I a 5:45, passarem per Call d'Atenes abans d'arribar al punt de trobada.
Atenció, Manresa. A partir de les 7 del vespre, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
I serem tots els realitzadors de la casa per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers i Llum.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Biel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Nou minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol. A l'Espanyol avui hem sentit un dels capitans, Pol Lozano, que ha fet autocrítica de la situació que viu l'equip en un dia on també, Sergi Andreu, estreneu nou capítol de l'Espanyol reservat.
Sí, anem a pams. D'entrada, el capità de l'Espanyol, un dels capitans, Pol Lozano, ha explicat que a l'equip li falta fer un reset mental, sobretot que el que han demostrat a la primera volta són capaços de tornar-ho a fer a la segona volta i que una victòria dissabte contra el Celta seria el detonant clau per tornar a recuperar el camí de les victòries.
Ens està passant molt el que, bueno, sobretot l'altre dia, no?, que encaixar un gol. Jo crec que vam començar bé el partit i a l'encaixar el gol sí que no vam estar bé. Passa més per un tema mental, sobretot també en molts partits, tema de guanyar duels, guanyar situacions individuals que abans segurament les guanyàvem. Bueno, al final és un cúmul de coses que no ens té que preocupar en excés perquè al final és una cosa que ja teníem i ho hem perdut, ho hem de recuperar.
I el que deies, Laia, ja tenim nou capítol de l'Espanyol reservat, penjat al web i a l'app de Catalunya Ràdio de la plataforma 3CAT, on, evidentment, hem analitzat, hem posat la lupa sobre aquesta situació que viu l'Espanyol, i ho hem fet amb un exjugador blanc i blau, capità Sergi Gómez, que ara és a la Lliga Portuguesa, a més dels periodistes Eudald Serra i Oriol Vidal de TV3, i hem acabat parlant amb la persona, us recordareu, que va entregar fa una setmana la samarreta de l'Espanyol enmig de la Super Bowl el presentador i mediàtic comunicador nord-americà Pat McAfee, aquella escena que van viure i que va córrer per les xarxes. Doncs bé, hem trobat la persona que va entregar aquesta samarreta, Pat McAfee, i ens ha explicat tots els secrets que hi ha al voltant de l'Espanyol en relació a la NFL.
Molt bo aquest detall, aquest últim detall que ens explica el Sergi Andreu. Ara el volia recuperar ja, però ara me'l fa recuperar encara més, amb més motiu, el capítol d'aquesta setmana. Sergi, doncs Espanyol reservat, de l'Espanyol reservat al Fem Futbol. Perquè confirmat que Laia Aleixandri estarà al voltant d'un any de baixa, després de lesionar-se el genoll fa uns dies, el Barça ha hagut d'alterar la planificació de l'equip de cara a la temporada que ve. I d'això en parleu, Ruth Vilà, al nou episodi del podcast Fent Futbol.
La baixa d'Aleixandri en una plantilla tan curta com la del Barça complica la vida a l'equip en la recta final de la temporada actual i, sobretot, de cara a la temporada que ve. Ara el Barça té dues centrals clares del primer equip, Paredes i Mapi, que són garantia en els partits de màxima exigència, sobretot a Europa. Copa i també pot anar donant minuts a les joves en partits menys exigents, però Mapi acaba contracte a l'estiu. Més enllà de la lesió de l'Eixandri, la idea del club ja era oferir a l'aragonesa la renovació, però amb la situació econòmica actual de l'entitat, l'oferta que el Barça farà a Mapi, perquè encara no l'ha feta, serà una oferta a la baixa, és a dir, inferior al seu contracte actual, que és un dels millors del vestidor. Una renovació probablement lluny de les expectatives econòmiques de la jugadora, que també és una de les millors centrals ara mateix d'Europa. Per cert, que avui comencen també els vuitens de final de la Champions, que el Barça s'estalvia perquè va quedar entre les vuit primeres de la fase inicial de la competició. Però tenim un París-Madrid, del qual sortirà el rival de les blaugranes als quarts. Així que de Mapi, de planificació i també d'aquesta eliminatòria de Champions en parlem al nou episodi de Fent Futbol, que ja teniu a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3Cat. Els Jocs Olímpics d'hivern, final per Caral Castellet. S'ha classificat avui Marta i demà, per tant, lluitarà per les medalles al Half Pipe de snowboard.
La rider sabadellenca de 36 anys i vigent subcampiona olímpica d'esta modalitat ha firmat dos rondes de qualificació força regulars, però això sí, un poquet justetes de puntuació. 78,75 punts en la primera i 81 en la segona. Se classifica per a la final amb la setena puntuació de les 12 finalistes i, com reconeix a les xarxes del Comitè Olímpic Espanyol, no ha sigut fàcil.
Nunca había pasado tantos nervios una clasificatoria. Sabía que hoy había que sacar todo el arsenal, porque las chicas que están compitiendo hemos estado compartiendo escenario y pipe en los últimos meses y sé el nivel que tienen y había que darlo todo.
Demà, a partir de 7:45, lluitarà per una nova medalla olímpica en una final que s'organitza també en dos mànegues. Esta vesprada, la parella de dansa en patinatge artístic Olivia Smart i Tim Dick, adscrita per ser a la secció de gel del Barça, disputa la dansa lliure que ja reparteix les medalles. Això serà a partir de 7:45.
Més enllà de la dansa en patinatge artístic, per on passen avui la resta de les medalles?
Doncs mira, ja hi ha campió olímpic en el supergegant masculí d'esquí alpí, és el suís Franjo Van Almen, que s'ha imposat a l'estatunitenc Ryan Cochran, i el suís també Marco Odermatt. Ara està en marxa la final de la combinada nòrdica d'esquí de fons i també els 15 quilòmetres femenins de la biatló, i ja serà de vesprada quan se disputarà la final dels 1.000 metres de patinatge de velocitat i la segona ronda de luix tant en els dobles femenins com en els masculins.
En bàsquet, primera derrota de la penya a la Champions FIBA, on ahir va perdre 85-77 a la pista del Xolón francès, partit del top 16. A dues jornades per al final d'aquesta fase, la penya és líder de grup, però encara no ha certificat l'accés als quarts de final. Avui és el torn del Baxi Manresa, que juga a l'Eurocup, i demà el Barça, a partit d'Eurolliga, amb Ernest Macià, un ull posat a la infermeria.
Bona tarda des del Palau Blaugrana. Doncs sí, a la infermeria, certa sorpresa, podríem dir, perquè el Barça encara no tindrà demà disponible a Thomas Satoranski. La seva lumbàlgia s'està allargant més del previst, i el que sí que podem dir és que Panther no hi serà. Kevin Panther, recordem que té una lesió que podria deixar-lo fora de la Copa, però diem podria, perquè aquest matí Xavi Pascual no hi ha tancat del tot la porta.
La mateixa resposta que l'altre dia, al quadrat. I a la primera part de la pregunta, clar que anem al límit. La plantilla és, no és llarga, i amb dos jugadors menys, més, ja veurem el que tenim en aquest partit exactament, la situació és complicada.
Aquest Barça-París és demà al Palau Blaugrana, coincidirà amb les semifinals de Copa de l'equip de futbol, i avui a 7:45 el Baxi Manresa juga davant de l'Hamburg la possibilitat d'acabar quart del grup de l'Eurocup. Passarà si guanya el seu partit i el Venècia perd a casa.
I a la Champions masculina, Waterpolo es disputa l'última jornada de la fase de grups amb la participació de l'Atlètic Barceloneta i del Sabadell, i amb David Ubac tot el peix ja venut.
Sí, més no pel que fa als dos conjunts catalans, que a més comparteixen un grup D que ha tingut resultats esbojarrats. La cloenda de la primera lligueta a la Champions ens porta aquest vespre a les 8 una jornada unificada amb l'Atlètic Barceloneta, que rebrà el Hannover alemany, i el Sabadell, que també tancarà fase a casa contra el Marsella francès de Marc Larumbe. Passi el que passi en aquests enfrontaments, l'equip mariner avançarà a la lligueta de quarts de final, la que dona accés a la final a 4, com a primer de grup. Només un asterisc ho impediria, que els de Fran Fernández perdin contra el Hannover de més de 16 gols. Una quimera, vaja. Per tant, a la piscina de Sant Sebastià ja esperen els sorteig de dilluns vinent per saber rivals a la segona lligueta. A Sabadell, en canvi, ja se saben condemnats a jugar a l'Eurocup, que arrencaran a partir dels vuitens de final. Els de Quim Colet miraran de tancar participació a la Champions amb un triomf que els eviti ser cues.
Hi ha alguna cosa més del dia, Marta?
Doncs mira, sí, que avui ha de quedar definida la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. Ja hi està classificat l'Europa per a esta final i el seu rival ha d'eixir de la semifinal que disputen avui l'Ona Sant Adrià i l'AEM Lleida. També t'explica que es disputa avui l'anada dels vuitens de final de la Champions Femenina, on el Barça, recordem, ja està classificat per als quarts de final. Sí. Doncs bé, avui se disputen dos partits de vuitens, el Lovaina-Arsenal i també el París-Madrid. I també t'explica que es disputen, se completa vaja, la 17a jornada de l'Hockey Lliga, la competició masculina de l'hoquei patins, Igualada, Pons-Lleida, Caldes-Alcoi i Sant Just-Calafell. Tots aquests partits començaran a les 9.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a Catalunya Ràdio a les 7, ja ho sabeu, amb el Tot Costa. I ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.